Lía, Armen, gràcies.
Ara ho resumim tot.
Ara, fins ara, que vagi bé, bona nit. En fi, ho anem deixant aquí. Silvio Falcón, Miquel Noguer, Laura Rossell i Roger Montañola, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a fer aquesta anàlisi avui amb aquesta tertúlia amb tantes novetats. Ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé, bona nit.
Adéu.
Les 10 en punt. Seguida actualitzem la informació, però com dèiem, avui el Tu diràs s'avança mitja hora, ara quan acabem aquest repàs s'hi posarà ja l'Aleix Pariser. Aleix, bona nit.
Hola.
Amb aquestes novetats que hem tingut al voltant de Xavi.
Sí, estem encara pendents que surti algú de casa del president Joan Laporta. Està allà tota la cúpula esportiva reunida encara, després d'haver pres ja aquesta decisió que us hem explicat fa una estona aquí al 9C, i de seguida arrencarem un Tu diràs especial fins a la una de la matinada per intentar explicar tot el que ha passat en aquesta tarda frenètica a Can Barça.
Déu-n'hi-do. Ara us escoltem de seguida. Abans repassem la informació amb el Pep Tormos. Pep, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que el PP denuncia que la maniobra de Pedro Sánchez és una cortina de fum. El president espanyol ha anunciat que s'està rumiant si continua al capdavant del govern espanyol davant la reacció del PP i Vox a la investigació de la seva dona, Begoña Gómez, per presumpta corrupció. Els populars no se'l creuen. Alberto Núñez Feijóo diu que es fa la víctima.
Doncs sapiguem quina és l'última hora des de Madrid. Arnau Mañé.
Sí, els populars creuen que és una maniobra de distracció per victimitzar-se i per aconseguir més vots en les properes eleccions, tant les catalanes com les europees. Alberto Núñez Feijóo, a Onda Cero, lamenta que Pedro Sánchez arrossegui el debat polític espanyol, diu, cap a l'enrenou.
En el fango me gana Pedro Sánchez. Bueno, ahora, en la verdad y en intentar prestigiar un poco la política de mi país, que desde que ha llegado él, que se ha movido en el fango para obtener la secretaria general de su partido, en el fango para que no tuviese que dimitir porque la gente en su partido quería que se fuera. A mí esto, insisto, no me gusta y por tanto voy a intentar evitarlo.
I tot i aquestes crítiques, el PP a hores d'ara evita convocar Begoña Gómez en la comissió del Senat que investiga la compra irregular de mascaretes. Tot i això, Feijóo admet que només té constància d'aquelles informacions que publiquen els mitjans de comunicació.
Gràcies, Arnau. Aquesta hora també Pedro Sánchez, que continua reunit encara a la Moncloa amb la seva cúpula després d'anunciar que es planteja dimitir com a president espanyol. També des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, continua tancat amb María Jesús Montero i el nucli dur, el nucli de confiança, al Palau de la Moncloa. No hi haurà declaracions de ningú. Per saber què s'està plantejant, què s'estan dient ara mateix, haurem d'esperar a tenir-ne pistes demà a primera hora, a partir de les 9, on diversos ministres tenen actes públics, dos concretament, María Jesús Montero i Félix Bolaños. Pedro Sánchez no tindrà agenda pública fins dilluns, fins quan resolgui el seu plantejament de meditar aquesta dimissió. Això implica que ha suspès dos mítings a Catalunya, a Barcelona i a Santa Coloma de Gramenet. Eren demà dijous i diumenge, i que tampoc participarà el Comitè Federal del PSOE, que aprovarà la candidatura de Teresa Rivera com a cap de llista socialista a les europees. Ara mateix es manté aquest Comitè Federal, però sense Pedro Sánchez, sense el seu secretari general, i això és inèdit.
Gràcies, Jordi. Justament també a aquesta hora comença, o hauria de començar, una concentració de suport a Pedro Sánchez davant de la seu del PSOE a Madrid. Des del carrer Ferraz hi ha el Roger Perciba. Roger, bona nit.
Bona nit. Ara mateix, tranquil·litat absoluta al carrer Ferraz, on hi ha la seu del Partit Socialista. Hi ha una vintena de persones que encara són hereves d'aquelles manifestacions dels mesos de novembre, d'octubre i novembre, amb banderes espanyoles, però que són els clàssics, encara es troben aquí. No hi ha rastre de cap manifestació de suport a Pedro Sánchez.
Gràcies, Roger, que vagi bé. Bona nit, també.
Adéu.
I gràcies, Pep. Bona nit.
Fins ara, bona nit.
Les 10 i 4 minuts, com dèiem, avui acabem excepcionalment el 9C a aquesta hora, perquè tot seguit arriba l'Aleix Pariser amb el Tu diràs, amb totes les novetats al voltant de la renovació de Xavi Hernández a la banqueta del Barça. Nosaltres hi tornem demà. Que vagi bé, bona nit.
RAC 1. Sentir-hi bé no pot esperar. A GAES pots cuidar la teva audició amb una revisió gratuïta. Això pots continuar dient que no el sents perquè hi ha soroll de fons, o perquè parlen molt fluixet, o perquè no vocalitzen bé. Et passa? Truca a GAES, el teu expert en salut auditiva, per a una revisió gratis. O a GAES.es. No esperis més.
Sóc en Feu Feixada, sóc el presentador d'Expocació Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Eh? Qui ho farà?
Expocació Girona. Sóc en Xuriguera i us ho recomano.
Expocació Girona, Fira del Vehicle d'Ocasió i Kilòmetre Zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
Amb Aleix Pariser.
Deu i sis minuts. Bona nit, benvinguts a aquest Tu diràs especial, després de saber-se fa només una estona que Xavi Hernández seguirà sent l'entrenador del Barça. És dimecres 24 d'abril del 2024, el dia ve molt carregat informativament parlant. Fins fa només una estona el gran protagonista era Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, i ara és Xavi Hernández, l'entrenador del Barça. Per això comencem aquest programa especial fins a la una de la matinada per intentar explicar-vos tot el que ha passat a Can Barça en aquesta tarda frenètica en què hi ha hagut girs de guions absolutament radicals a la banqueta blaugrana. Tenim jugant, per cert, el Barça de bàsquet al Palau contra l'Olympiacos, el primer partit del play-off de quarts de final de l'Eurolliga. Ara hi anirem en directe, està el partit al descans, un partit igualat en molts moments el Barça per darrere en el marcador, però encara queda tota la segona meitat. Ara hi anirem en directe i explicarem també com està aquest punt informatiu, que és el play-off dels quarts de final de l'Eurolliga de bàsquet. Però, insistim, l'actualitat del Barça ha girat avui al voltant també de la banqueta del primer equip masculí, i ja tenim la decisió final. És una decisió oficial que el mateix club ha comunicat fa només una estona. Després de molts girs de guions, el Barça ha decidit que Xavi compleixi l'any de contracte que li queda. Per tant, Xavi serà l'entrenador del Barça la temporada vinent. Tot i que ell va dir el dia 27 de gener que marxava pel bé del club, aquests dies s'ho ha repensat, com també us hem anat explicant a l'antena de RAC1, i avui, després d'una sèrie de trobades i de molts condicionants, finalment Xavi es queda. Continua a la banqueta del Barça. Demà, de fet, el president Joan Laporta n'explicarà tots els motius i tots els detalls d'aquest canvi i girs de guions en unes declaracions que farà als mitjans del club. No serà una roda de premsa, serà un comunicat en què Joan Laporta posarà veu a tot el que ha passat a les últimes hores a través dels mitjans oficials del club. Ara intentarem explicar-vos amb detall i de forma cronològica tot el que ha passat en el dia d'avui, perquè hi ha hagut molts moments en què semblava que Xavi estava més fora que dins, que Xavi no continuaria. Però al final han arribat a una entesa, després d'aquestes trobades, i el de Terrassa seguirà sent el entrenador del Barça a la temporada 2024-2025. En les pròximes hores passaran molts protagonistes per l'antena del Tu diràs per intentar saber, amb moltes opinions, tot el que ha passat i tots els detalls d'aquestes trobades, d'aquestes reunions, d'aquestes negociacions que hi ha hagut avui entre Xavi i la cúpula esportiva del Barça. El primer punt de connexió és el domicili de Joan Laporta, a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, perquè allà encara estan reunits tota la cúpula esportiva i l'entrenador Xavi Hernández. I és el Roger Saperes. Hola, Sape, què tal? Bona nit.
Hola, què tal, Pariser? Bona nit.
Bona nit. No ha sortit ningú, eh? Són encara a casa del president Laporta, tots.
Sí, sí, no ha sortit ningú, i et diria que encara trigaran en sortir els que hi són en aquest domicili del president Joan Laporta, perquè acabem de veure entrar una persona que duia menjar ja...
Espera, a veure si podem millorar aquesta comunicació amb el Roger Saperes, perquè no l'acabem de sentir massa bé, i ens explica bé tot el que està passant en aquest punt, on hi ha el màxim interès informatiu, és a casa del president Laporta. Durant la tarda hi ha hagut molts moviments, hi ha hagut les trobades en diferents punts de Barcelona, perquè, tot i que avui hi havia junta directiva del Barça al Camp Nou, a les oficines del Camp Nou hi havia primer una reunió de la junta directiva per abordar, entre d'altres qüestions, aquest futur a la banqueta del primer equip masculí, masculí. Després Xavi Hernández i Deco s'han vist durant una estona a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, i tots dos, després Xavi i Deco, se n'han anat cap a casa del president Laporta, que també ha abandonat la reunió de la Junta Directiva del Camp Nou, i s'han trobat totes les parts a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. I allà és on s'ha produït l'última negociació i la decisió final que Xavi continuï sent l'entrenador del Barça la temporada vinent i, per tant, compleixi l'any de contracte que encara tenia signat. Hem recuperat el Saperes perquè ens expliqui aquesta última hora des de casa del president Laporta. Roger, deies...
Hola, Pariser, què tal? Sí. Bona nit. Ara sí, ara hem millorat el so. Doncs et deia que aquestes persones que són al domicili de Joan Laporta fa la sensació que no sortiran en breu, perquè tot just acaba de pujar un motorista amb menjar japonès cap al domicili del president. Per tant, fa la sensació que estan sopant tots plegats, potser celebrant aquesta continuïtat de Xavi, com deies, anunciada fins al 2025. Ara mateix són 8 les persones que hi ha al domicili del president. Evidentment, el president Joan Laporta, que és a casa seva, el vicepresident esportiu Rafael Juste, director esportiu del club Deco, Alejandro Echevarría, persona que no té càrrec però sí molt pes dins l'estructura del club i també influència en la parcel·la esportiva, el tècnic, el protagonista Xavi Hernández, fa una hora ara també Bojan Kerkic i Enric Masip. Bojan Kerkic, que recordem, treballa a la secretaria tècnica com a ajudant de Deco, i Enric Masip, un dels assessors del president, i fa aproximadament 10 minuts, un quart d'hora, arribat també Joan Soler, directiu responsable del futbol base i membre també de la comissió esportiva del Barça. Per tant, tots els responsables, tots els protagonistes de la parcel·la esportiva, inclòs el mateix Xavi, que són aquí ara mateix en aquest domicili del president, on s'han traslladat després d'una primera reunió que hi ha hagut aquesta tarda a la Ciutat Esportiva. Després, si vols, aprofundim en tota la cronologia de com ha anat tot plegat.
Perfecte, Roger. Doncs punt de connexió obert. Ara expliquem com ha anat tot plegat. Deixa'm saludar també la Marta Ramon. Hola, Marta, bona nit.
Hola, bona nit.
Bé, déu-n'hi-do, els girs que ha fet això. Ahir ho parlàvem durant el Tu diràs, i semblava una cosa, després una altra, i al final Xavi es continua quedant, Marta.
Sí, avançàvem dilluns que Xavi volia una trobada per valorar la seva continuïtat, que feia dies que s'estava plantejant seriosament seguir, però que volia saber que hi havia unes mínimes garanties esportives per reforçar el projecte, i ja tenim finalment la fumata blanca per complir el seu contracte fins al 2025, amb opció a allargar-lo fins al 2026 si es guanya Lliga o Champions. Recordem-ho, així es va signar la seva renovació el passat mes de setembre. Complirà el seu contracte, és oficial, i tot això doncs deixa enrere molts capítols d'un serial que acaba d'aquesta manera avui. L'entrenador blaugrana va anunciar el 27 de gener que plegaria al final de la temporada, però els últims dies havia estat replantejant la seva decisió per la reacció del jugador, sobretot a la Champions, i perquè creu que encara pot ajudar més al club. Aquí Laporta, i especialment el vicepresident Rafa Juste, hi han jugat un paper molt important, perquè han apostat molt per ell i han confiat en fer-lo canviar d'opinió amb moltíssima insistència. Laporta, de fet, sempre havia considerat que la decisió de Xavi no era definitiva. La gent que mana sempre ha estat molt pendent de Xavi. Aquí també hi juga un pes molt important l'excunyat de Joan Laporta, Alejandro Echevarría, gran avalador de Xavi en el seu aterratge al Barça, i que també ha tingut pes a l'hora de remar favorablement de cara a la seva continuïtat. Ara hi ha preguntes a respondre. Si li donen plens poders a Xavi per treballar com ell vulgui i fitxar a qui ell prioritzi sense ingerències ni imposicions, i si li respecten la feina organitzativa amb tot el seu staff o no, perquè sabem que s'han plantejat canvis a l'estructura de la preparació física, de fisioterapeutes i fins i tot un possible canvi de segon entrenador, és a dir, el seu germà Òscar Hernández. Com i de quina manera el deixen treballar, amb qui, el com determinarà si el Barça té un entrenador més o menys fort, també de cara al vestidor, en un vestidor que també ha remat favorablement a l'hora de fer pinya al voltant de l'entrenador. No cal que mencionem el dinar de conjura que va haver-hi a casa de Robert Lewandowski just després de l'anunci de Xavi, per fer pinya, per fer germanor i per empènyer cap endavant per acabar la temporada de la millor manera possible, cosa que Xavi ha valorat molt també de cara a replantejar-se la seva continuïtat i apostar per continuar i esgotar el seu contracte. Ara mateix, tant ell com el club han sortit, podríem dir, una mica d'habilitats de tota aquesta cronologia de fets, perquè ha sigut una mica una muntanya russa. El 27 de gener teníem l'anunci de Xavi, ara ha d'explicar també bé l'entrenador el per què el per què tots aquests arguments que va donar de pes ara ja no serveixen. Ha d'explicar-se bé què ha canviat. Aquest diumenge tenim roda de premsa de prèvia al partit contra el València. Serà una roda de premsa interessant. El 2 de febrer Laporta va dir al món RAC1 que un altre entrenador ja l'hauria destituït, però després va venir la reacció de l'equip encadenant bons resultats i arribant als quarts de final de la Champions, i es van succeir els missatges de Laporta i companyia demanant-li que es quedés. Ara que s'ho havia repensat i que havia dit d'acord parlem, han tornat a haver-hi dubtes. No ha estat un sí majúscul automàtic i rotund, podríem dir, hi havia arestes internes per polir, fins al punt que aquesta mateixa tarda hi havia gent del seu equip de treball que donava per fet que Xavi, el més normal era que no continués. Aquestes arestes han quedat polides en aquesta trobada d'aquesta tarda, i per això hi ha aquesta entesa final i definitiva, oficial, ja traslladada per part del club.
Sí, senyor. Hi ha molts interrogants a resoldre de tot el que ha passat a les últimes hores. Ahir al Tuiràs us explicàvem que hi havia dubtes al voltant de la figura de Xavi, que fins i tot el president Joan Laporta en algun moment, tot i que l'ha defensat públicament, ha tingut algun dubte de si havia de continuar o no Xavi Hernández. No hi havia unanimitat a la junta directiva i a la cúpula esportiva que Xavi Hernández seguís, i evidentment aquí hi ha dues parts. Xavi haurà d'explicar el perquè d'aquesta marxa enrere, perquè el 27 de gener tenia molt clar que no seguiria pel bé del club, i també perquè ell no s'havia sentit del tot valorat en molts moments, criticat i atacat per la premsa amb tot el que ha passat aquesta temporada. Per tant, la versió de Xavi la necessitem, i també la versió del club, perquè és cert, com diu la Marta, que durant les últimes hores hi ha hagut molts moments en què Xavi Hernández estava fora del Barça, i el club, com us hem anat explicant, tenia l'opció de Rafa Márquez, però havia anat perdent pes aquesta opció, i el club havia activat l'opció de fitxar un nou entrenador. Tot lligat amb aquest optimisme que ahir us explicàvem a través de la Marta Ramon també, aquest optimisme del club per millorar la seva situació econòmica i per tornar a la regla 1-1 amb el vistiplau de la Lliga, després d'aquesta trobada que hi ha hagut entre Tebas i Barça també en els últims dies. Per tant, tot plegat és un atzucac al qual li hem d'anar posant totes les peces i intentar explicar el que ha passat en les últimes hores. Ho anirem analitzant durant la nit amb molts protagonistes i amb moltíssimes veus, com per exemple la del Joan Maria Pou, director del Barça Jugar RAC1, avui una peu molt autoritzada per intentar interpretar tot el que ha passat i valorar, com queda ara la figura de Xavi, com queda ara la figura de Laporta i com queda el futur esportiu del club, no? Joan Maria, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, Aleix.
Estem tots sorpresos dels girs que hi ha hagut. Ahir en parlàvem que podia haver-hi un gir, avui al final n'hi ha hagut un altre i Xavi es queda, després de tot el que ha passat des del 27 de gener. Joan Maria, com t'has quedat?
Sí. Bé, sorprès com tots, no? I amb la sensació que s'han de donar moltes explicacions, sobretot als socis seguidors del Barça, per saber si és una bona notícia o és un pagat, això que està passant, no? Una persona que et diu, no una vegada, no dues, no tres, no quatre, no cinc, sinó que cada vegada que li van preguntar des del dia del Villarreal si s'ho pensava, si alguna cosa el podia fer pensar en quedar-se, etcètera, etcètera, et deia que no, que això era el millor pel club i que ell era culer de bressol i que era millor pel club i que era millor pel club. Què ha passat perquè de cop i volta ja no sigui millor pel club? No? Aquesta és la pregunta, no? I crec que haurem d'esperar que els responsables de tot això ens ho expliquin. Jo crec que aquesta és la pregunta, Aleix. És a dir, per què avui ja no és el millor pel club que Xavi se'n vagi? I quan ens contestin aquesta pregunta, doncs podrem entendre una mica millor què és el que ha passat.
Ahir també us explicàvem el Tudiràs, i també s'ha confirmat avui que el club li volia posar una sèrie de condicions o fer-li una sèrie de recomanacions per intentar, si ell volia continuar i ho veia amb bons ulls, doncs millorar una mica el rendiment de l'equip, no? I, com explicava ara la Marta, és cert que amb la reunió amb Deco li han plantejat, d'una banda, intentar reforçar la part de la preparació física en el seu staff, i de l'altra també s'ha plantejat l'opció de canviar el segon entrenador, que és el seu germà Òscar Hernández. De fet, en aquesta línia que expliquem a RAC1, el company Gerard Romero, al seu canal de Twitch, ha posat sobre la taula el nom de Domènec Torrent. Segons el Gerard Romero, Domènec Torrent era una de les propostes que li estava fent el Barça a Xavi per reforçar-se com a segon entrenador o com a un dels ajudants la pròxima temporada. tot això també haurem d'esbrinar-ho. Què ha passat, si es reforça o no els ajudants de Xavi Hernández, si continua Òscar, el seu segon, el seu germà, i si hi ha algun canvi en l'estructura de l'estaf, ja sigui en la preparació física o en l'analítica de rivals o de vídeos, entre d'altres qüestions. Anem a posar una mica de cronologia amb el Roger Sapera. Roger, tu que has estat pendent de totes aquestes reunions durant la tarda, explica'ns com ha anat, que la gent sàpiga una mica com ha anat aquestes últimes hores.
Sí, doncs mira, d'entrada deixa'm dir-te que més enllà de tot aquest enrenou, avui també hi havia reunió de la Junta Directiva prevista a les 12 del migdia. Abans hi ha hagut també una visita d'obres a l'estadi, al Camp Nou, per veure en quin estat es troba la remodelació de l'estadi. Ha durat aproximadament fins a les 4 de la tarda i després d'aquesta reunió el president Joan Laporta s'ha despassat fins al seu domicili acompanyat de Rafa Juste. A tot això, a 6:15, Xavi ha aparegut a la Ciutat Esportiva de Sant Joan d'Espí. 10 minuts després ho ha fet Deco. Allà s'han trobat, han estat reunits durant aproximadament hora i mitja perquè a les 7 de la tarda han sortit tots dos en direcció cap al domicili del president Joan Laporta per separat, insisteixo, després d'aquesta trobada, d'aquest cara a cara, hora i mitja de Xavi i Deco a la Ciutat Esportiva de Sant Joan d'Espí. Al voltant de 8:15 del vespre ha arribat Deco, acompanyat també d'Alejandro Echevarría, i 10 minuts després ho feia també Xavi. Per tant, han estat els primers en arribar en aquest domicili on, insisteixo, ja hi eren tant el president Joan Laporta com el vicepresident esportiu Rafael Juste. Per tant, els principals protagonistes de la parcel·la esportiva han estat reunits aquí, i també les persones amb més poder dins el club: Joan Laporta, Rafael Juste, Deco, Alejandro Echevarría, tot i que no forma part del club, és una persona externa, l'excunyat de Joan Laporta, però amb molt pes en diferents parcel·les, i també el gran protagonista Xavi Hernández. Ells han estat els que han estat reunits aquí, fins que a les 9:01 ha arribat la confirmació del club que Xavi seguiria al capdavant del club fins al 2025 i que demà hi hauria explicacions del president. Ara ens insistien en aquest punt. Demà hi haurà al matí les explicacions de Joan Laporta sobre el per què el Barça ha decidit que el millor era la continuïtat de Xavi fins al 2025. Estaven preguntant també si tindríem novetats respecte a les decisions que s'hagin pogut prendre sobre el cos tècnic de Xavi Hernández. No ens han donat més detalls de què és el que explicarà Joan Laporta. Com et deia, una estona més tard, ja després d'aquest anunci, han arribat Bojan Kerkić i Enric Masip. Bojan Kerkić, membre de la secretaria tècnica ajudant de Deco, Enric Masip, assessor del president, i l'últim en arribar, Joan Soler, directiu responsable del futbol bàsic, que també forma part de la comissió esportiva. Tots ells són ara mateix al domicili del president. Com et deia, hem vist que pujaven menjar japonès, per tant entenem que estan sopant tots plegats i esperant hores d'ara a veure si apareixen aquí. Tenim alguna impressió i alguna declaració de com ha anat tot plegat aquest dia frenètic, que ha començat amb la reunió de la Junta Directiva, que ha passat per la reunió entre Xavi Deco i la Ciutat Esportiva i que ha acabat al domicili del president Joan Laporta.
Estarem pendents a qualsevol cosa que passi. El Roger ens demanarà pas, evidentment, i us ho farem saber. Quedeu-vos per aquí, Marta, Roger, Joan Maria. Sé que, Pou, estàs pendent del bàsquet també. No va massa bé la cosa, no va massa bé la cosa.
No pinta bé, no.
No pinta bé. Massa bé. Mira, deixa'm anar un moment a RAC més 1, a veure si podem connectar amb els companys. Tenim allà el Xavi Puig, el Jaume Molló i des del Palau el Dani Aguilar narrant aquest Barça Olympiacos i els comentaris del Jordi Colomer.
Contra l'Uxigma, que vol intentar rebre el pal baix, però finalment la pilota segueix circulant al perímetre. Makisic, 5 segons de possessió, penetració de Shaquille Makisic, no se n'adona, un segon, llença Makisic, no m'ho crec. Quin llançament i quina cistella de dos, encara bo.
És un jugador que té problemes, podríem dir, de canell, i aquest ha estat un tros de cistella.
Doncs guanya ara Olympiacos.
Hola, companys.
Des
del tu diràs. Què tal, Xavi, Jaume, Colo, Aguilar? No pinta massa bé la cosa en aquest tercer quart, no, ja?
De moment no, menys 11 pel Barça, que està fent la màxima, no, Dani, del Olympiacos.
Ara menys 8, després del triple de Ricky Rubio. Fantàstica connexió de l'Eix Parisei Milianes de Benivés a l'Eix. 45-53, però realment la cosa està peluda, sobretot per sensacions, perquè està molt incòmode el Barça des de l'inici del partit. Hi havia dos plans de partit molt, molt assenyalats, molt diferenciats, i Colo el de Barsocas és el que s'està imposant.
Sí, també en el partit que vol l'Olympiacos, ho comentàvem al descans, entre l'inici de partit, els 100 primers minuts, i el tram de segon quart, que ha hagut el parcial del 2-12, el Barça la primera part ha acumulat 10 minuts sense anotar un sol tir de camp. Marca una mica la línia del que està sent el partit, amb les estrelles que no estan apareixent i tret de petites ràfegues de Jabari Parker, de Brines, Jokubaitis, la resta no apareixen. I estem veient el joc lent, amb molts contactes i molta paciència en atac i amb molta protesta arbitral, que és el que li agrada a Olympiacos.
La millor notícia és que 4-15 per al final del tercer quart, és a dir, queda un món. El Barça només perd de 8 punts. 45 Barça, 53 Olympiacos, temps mort.
Doncs mira, anirem tornant d'aquí una estona, a veure si quan tornem la cosa ha millorat una mica. Fins ara, companys.
Fins ara.
Fins ara. Fins ara. RAC més 1, la transmissió d'aquest Barça-Olympiacos, amb el Barça perdent de 8, i aquí a RAC 1, el tu diràs, especial, Xavi es queda. Xavi continua com a entrenador del Barça. De moment amb el Joan Maria Pou, amb la Marta Ramon i amb el Roger Saperes al domicili de la Porta, pendent d'aquesta trobada i d'aquest sopar que estan fent, tant Xavi com la cúpula esportiva i directiva, i sumarem ja una primera opinió. És la del subdirector de Mundo Deportivo, Fernando Polo. Hola, Fernando.
Hola, Aleix, què tal?
Què tal? Com t'has quedat després de la confirmació que Xavi es queda i de tot el que ha passat en les últimes hores amb girs de guions radicals?
La veritat que m'ha sorprès, però no molt, perquè sí que és veritat que per el que nosaltres dèiem i preguntaven i ens comentaven i, bueno, més o menys anàvem sondejant, la sinergia que hi havia entre Laporta, Xavi, Deco, Juste i també aquesta figura d'Alejandro Echevarría, que no està al club però que té molta influència a nivell esportiu en el Barça, era molt bona. Segur que tenien alguna cosa en la que no coincidien 100%, segur que hi ha alguna cosa que s'han d'ajustar, que alguns veien diferent, però ens deien que, bueno, ja heu sentit el president públicament dir que volia que Xavi seguís i que el volia fer canviar d'opinió, el Juste igual. Bueno, clar, que això es trenqués de cop. I és veritat que podia haver motius esportius obvis, perquè clar, el Barça cau dolorosament a la Champions i a la Lliga, la perd al Bernabéu perdent al darrer minut. Però, com a mínim, ha d'haver una coherència. Si el president s'ha passat molts dies dient que volia que Xavi reconsiderés la seva postura, home, els tres dies de perdre el Bernabéu, que ja li tallessin el cap, era complicat. Per mi era una cosa difícil d'explicar. El que passa que al futbol passen coses molt estranyes sempre, eh? Igual que era estrany que el Xavi, després de dir al gener que no aguantava tot el que envoltava el Barça, ara li entressin les ganes de tornar. Però ja et dic, m'ha sorprès perquè veia jo que la sinergia que existia avui era que això s'acabava i deia potser anem en contradirecció, però no, al final sí que s'ha complert això, bueno, que li han ratificat el contracte que té firmat fins al 25.
Et sembla una bona notícia? Ho entendrà l'afició del Barça, tot el que ha passat en les últimes setmanes?
Aviam, mira, jo crec que serà una bona notícia si es blinda la figura de l'entrenador i la figura de Xavi. I si es blinda, vull dir, si el soroll intern que s'ha generat al seu voltant s'atura. Si el president dona ordres a la gent que, si nosaltres més o menys tenim certa idea de per on va, ell ho sap segur, de que generava soroll intern, de que ho aturin i de que, si no, a la mínima que s'enteni de que el fan, van fora. Si es blinda la figura de l'entrenador i se'l respecta i se li intenta donar el que vol dintre de les possibilitats del club, jo crec que és una notícia, no sé si bona, però com a mínim és coherent amb el que anava dient el president públicament. I sí que és veritat que l'equip va començar la temporada, bueno, va començar més o menys bé, i va haver golejades, després va caure, l'equip es va enfonsar, i darrerament, sobretot en la incursió de Cubarsí, amb la figura del Christensen de pivote i l'eclosió de la Minya Mal i el bon moment de Lewandowski, que va recuperar l'olfacte, l'equip ha millorat, l'equip ha competit contra rivals que abans perdia fàcil i bueno, com a mínim, contra el PSG s'ha vist que és un gran d'Europa, que l'equip va guanyar a París i aquí fins que van expulsar Araujo, bueno, anaven guanyant. Què vull dir amb això? Que potser el Xavi, amb aquests joves, sí que ha trobat una tecla bona, escoltant a Deco també ha trobat la tecla del pivote i que sí que l'equip ha fet una mica de pinya al voltant d'un entrenador que era vulnerable, però que al final, ajustant-se tots una mica i parlant-se clar al vestidor, doncs han aconseguit una sinergia que era bona. Llavors, si és una bona notícia, això ja ho veurem. Igual a l'octubre estem un altre cop fatal, però com a mínim és coherent dintre del que anava dient el president, que al final és el que mana. I una altra cosa, i si algun cop hi ha soroll i el genera el president, mira, et dic una cosa, almenys és el president, però del voltant, sisplau, que es dediquin a remar i a no generar prou lío, que ja en té prou el Barça per si sol.
Ja. De tots aquests possibles canvis que li han demanat a Xavi, com creus que acabarà això, Fernando?
Jo, mira, en això, Aleix, si et dic la veritat, no tinc, tinc massa informació, perquè s'han dit moltes coses, han sonat diversos noms, jo crec que pot haver algun canvi a nivell de potser de preparació física, a nivell de fisios, però no sé res més. M'han dit que el president demà parlarà i que explicarà la seqüència dels fets i que ho explicarà tot el detall, i jo no tinc més detalls que el que m'ha explicat. I sí que és veritat que, mira, jo diré una cosa que sí que m'han dit durant aquesta temporada, que es trobava a faltar una figura d'una mica la figura aquella del poli malo, no?
Sí.
Una mica el Xavi el poli bueno i un poli malo que, bueno, que potser agafés un dia un jugador i tingués amb ell una part una mica dur, o que pogués ser un tio que tingués amb la directiva una arribada perquè poguessin transmetre missatges de dalt a baix i que poguessin arribar també a la plantilla. Però sí que és veritat que aquesta teoria està bé, però és que jo crec que el Deco i el president tenen prou relació oberta amb el Xavi perquè si li han de dir una cosa li diguin clarament i es parlin clarament, obertament, i s'arribin a certs acords. Jo et dic, per exemple, el cas de Christensen és una cosa que jo crec que se li ha proposat a Xavi. Potser el Xavi ho tenia també al cap, però crec que també se li ha proposat.
Sí. Deco apreta en aquesta línia. Deco, no, és un dels que proposa a Xavi aquesta idea, que Xavi evidentment potser tenia al cap i tal, però
vale.
Deco és una de les figures que li diu prova això amb Christensen, sí.
I al final ho prova. No sé si ho prova tard i s'hauria d'haver provat abans, però com a mínim al final sí que l'entrenador és permeable a que una figura com el director esportiu li suggereixi això, que també ha sigut company seu, que ha sigut jugador d'elite i que coneix el mercat, i que li digui, escolta, prova això a veure com funciona, i al final va bé. Jo crec que això està bé, o sigui, això suma. Quin és el problema? Tu imagina que això li dius a un altre entrenador. Potser l'entrenador no és tan permeable, o potser l'entrenador fins i tot en una roda de premsa surt i diu, escolta, jo faré el que vulgui, tot i que hi hagi algú de dintre que em proposi fer canvis tàctics, i aquí el que fa els canvis tàctics és l'entrenador.
Ja.
S'ha parlat molt també d'aquella convocatòria per al partit de l'Anvers, us en recordeu?
Sí.
Que es va dir, hòstia, aquí ja deixen el Xavi en fals i tal. Bueno, i a l'altra part de la moneda també pots dir, ostres, li succeeix a l'entrenador, és un partit important a nivell de bueno, d'ingressos, de diners, que el Barça va malament, i l'entrenador al final doncs també sembla que allà, bueno, fa una passeta enrere i escolta el que li diuen, no? Bueno, tot depèn, és com tu agafis. Igual arriba un altre entrenador i et diu que la convocatòria la fa ell, i a sobre, quan li pregunten en roda de premsa, ho diu i genera una inestabilitat al club. Bueno, jo crec que ara tenen una bona sintonia entre ells, i que si es queda, això sí, si es queden, que el respectin molt i que li donguin totes les eines que es puguin, que en això no tinc cap dubte, i que el primer que vol que l'entrenador tingui eines és el president i és el Deco, òbviament, perquè si té més eines, millor pot sortir la feina.
Tant de bo, Fernando, tant de bo pel bé del Barça. Gràcies, us llegim demà a Mundo Deportivo.
Vinga, gràcies, adeu.
Adeu, una abraçada. Joan Maria, Marta, què en penseu de tot el que...
Ha dit moltes coses al Fernando, algunes són interessants, perquè, per exemple, quan ara parlava de la possibilitat d'incorporar un ajudant que fos una mica més contundent i que fes aquest aquest rol de poli dolent, m'ha vingut al cap immediatament Tenkate, no? Que era el número 2 de Rijkaard, precisament quan Deco estava al vestidor, i que es diu que tenia aquest rol, i que quan va marxar, per exemple, un jugador com Deco, doncs es va començar a pentinar el que no sona pagant el Barça, no? Per tant, ell sap el que passa en un vestidor quan no hi ha un lideratge contundent a l'hora de respectar un mínim de les regles de la professionalitat, no? I per tant, no em semblaria extraterrestre si realment des de la direcció esportiva o des de la directiva, des de la presidència, s'ha detectat en aquest sentit una mancança. En tot cas, sigui el que sigui el que es faci, jo crec que l'explicació del president estarà molt bé, però el que serà molt important és l'explicació de l'entrenador, perquè qui ha dit des del primer moment que el millor pel Barça era que ell se n'anés ha estat Xavi. Jo no he sentit dir a cap responsable dels principals del Barça públicament que estaven d'acord amb Xavi. Ni Laporta, ni Deco, ni Rafa Juste, que internament, la Marta ens ho ha anat explicant aquests dies, el Roger també, hi havia gent que considerava que Xavi havia de marxar. Sí, que és una cosa que també ha passat a l'entorn. Però que les figures principals que han de parlar pel club en cap moment públicament havien dit això, també és veritat. Per tant, qui ha d'explicar què ha canviat i per què considera que ara ja no és el millor pel Barça que se'n vagi, sinó que el millor pel Barça és que continuï, és Xavi. I després, el que sí que ens ha d'explicar el club és si hi ha condicions noves per aquesta permanència d'una temporada més, això que dèieu, no? Si realment se li ha plantejat a Xavi algunes millores i Xavi com a home de club les ha acceptades, no?
Sí. Home, de Xavi, clar, hem de saber per què ell canvia d'opinió en aquestes últimes setmanes, no? Si ha acceptat, com dius, algunes condicions, si accepta el projecte esportiu, no? Perquè també hem explicat aquí a RAC1, oh,
clar,
no?
Clar. Ho dèiem ahir, Aleix, que ara Xavi diu, d'acord, de moment el que li han pogut dir des de la junta directiva és intentarem tenir la millor plantilla possible, som molt optimistes i si aquestes 3 o 4 operacions surten tindrem la regla 1 i aleshores fem aquestes vendes i et portem els jugadors que tu vols. Bé, però l'estiu passat també li van dir que tot aniria meravellosament bé i després es va haver d'empassar uns quants gripaus, que això diu molt a favor d'ell com a home de club, però bé, aquesta vegada no sé què li hauran dit en aquest sentit, si realment que doni per fet que tindrà una plantilla descomunal o què. I després hi ha una altra cosa, l'eix, que és que Xavi li ha d'explicar al soci del Barça per què ara sí, però també ho ha d'explicar al vestidor. També ha d'explicar al vestidor per què fa uns mesos va considerar que el millor també pel rendiment dels jugadors era dir me'n vaig, i ell de fet ha atribuït aquesta millora en un tram de la temporada dels seus jugadors a què es van destensar i tothom va remar en la mateixa direcció i bla 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 bla, el fet que ell digués allò. Bé, doncs ara també s'haurà de seure amb els seus futbolistes i explicar-los què ha canviat.
Sí. I després, si potser ell ha acceptat alguna de les propostes que li fa la Junta per intentar millorar el seu staff, i si després ell ha posat algun condicionant, a mi em sembla destacable també, perquè, insisteixo, no hi havia unanimitat ni a la cúpula esportiva ni a la Junta Directiva avui. No hi havia unanimitat. Per tant,
és que no n'hi pot haver, Aleix, perquè la temporada és dolenta. És una temporada que acabarà sense cap títol nou a la vitrina del club i sense cap evolució futbolística substancial. El que sí que queda és l'aparició de futbolistes joves que, si res es torça, si no es lesionen, etc., tenen pinta de ser jugadors que poden marcar una època. Però no... No podem parlar d'una temporada que generi
il·lusió.
Opinions indiscutibles.
Sí, sí.
Per altra banda, tu pots dir, va, hòstia, és una llegenda del club, és un amant d'un futbol que ens agrada, la primera temporada va guanyar la Lliga, a veure si li podem donar aquests 2 o 3 retocs que ja volia l'estiu passat, donem-li una altra oportunitat tenint en compte que és Xavi Hernández. I per això jo crec que no hi ha unanimitat ni en un cantó ni en l'altre, perquè hi ha arguments des dels dos punts de vista. Tu li preguntaves al Fernando, és una bona notícia? Ara mateix la meva resposta és no en tinc ni idea. Que crec que és la resposta més honesta que et puc donar. No en tinc ni idea de si és una bona notícia o no.
I després, per part del club, clar, si no hi havia aquesta unanimitat i hi havia veus que demanaven un canvi i que acceptessin el que el mateix Xavi va dir, que és que plegaria, no? I que, per tant, encara que s'ho hagués repensat, que no l'escoltessin, sinó que el Barça comencés un nou projecte, com deia el Fernando, ara hi haurà unanimitat, això ens ho ha d'explicar el president demà, quan parli pels mitjans del club, hi haurà unanimitat, i per què hi ha una unanimitat? Perquè s'han acceptat algunes condicions, perquè no s'han acceptat, vull dir, aquí què ha passat a última hora?
Hi ha una cosa aquí, Aleix, jo crec que important, que faria bé el Barça d'aplicar, que és que tampoc cal que hi hagi un convenciment gairebé religiós a l'hora de prendre determinades decisions. El que sí que hi ha d'haver és una manera de deliberar, que tothom hi pugui dir la seva, que aquesta deliberació estigui feta amb respecte, amb arguments en contra, a favor, i que un cop hi hagi una decisió consensuada, col·lectiva, independentment que tu hagis estat partidari de la del camí que no guanya, diguéssim, la deliberació, te la facis teva. M'explico? Sí. És a dir, tu la Marta, el Sape, tu i jo podem reunir-nos un dia i dir, escolta, s'han de fer aquests canvis, i que la Marta digui sí, i jo digui sí, i tu diguis no, i el Sape digui no, i aleshores comencem a argumentar. I hi ha un moment donat que, d'acord, tirem pel sí. Doncs qui ha defensat el no, tenint en compte que se l'ha escoltat, que se l'ha respectat, que se l'ha valorat, que se l'ha validat, un cop la institució diu sí, s'ha de fer seu el sí. I no començar...
I això no sempre passa.
Clar, i no això, començar pels raconets a fer, no, jo hauria dit tal, no sé què, el primer empat, jo ja vaig dir que això no funcionaria. Clar, perquè aleshores...
Aquest és el perill.
Perquè això contamina molt i després es forma una mena de brou una mica negatiu que arriba als mitjans, que arriba a l'afició, etcètera, etcètera, i moltes vegades s'acaba confonent el que és el discurs real o el relat real de qui mana el club amb el de certes persones que realment no manen tant i no tenen tant pes, i això ha contribuït molt en generar moments de dubte i confusió al voltant de la figura de Xavi i l'ha debilitat en molts moments en què el que necessitava era ser més fort. Però aquí jo crec que també hi té molta responsabilitat el president Laporta, perquè és el president Laporta qui decideix de quina gent s'envolta i amb quina gent compta a l'hora de prendre decisions en certs moments clau de debats interns. Aleshores, jo crec que aquí el president Laporta també hauria d'escollir bé de quins companys de viatge s'envolta i quins li fan bé i quins li contaminen l'ambient.
Això que diu la Marta és molt interessant, perquè molt probablement, per el tarannà del president, hi ha gent amb càrrec al club que sent que en aquest tipus de decisions és un convidat de pedra. I aleshores és molt difícil demanar-li a aquesta persona, això que dèiem ara, de fer-te teva la decisió col·lectiva, m'explico? És a dir, això es pot demanar i acostuma a funcionar quan realment tothom que està en la cúpula o en els mecanismes de decisió se sent que ha tingut veu i vot i que ha participat, m'explico?
Sí.
Si no, és molt difícil, perquè aleshores quan pinten bastos la persona que no ha tingut ni veu ni vot diu, a mi què m'expliques? Saps? I aquí és on venen els problemes i les dissensions i els rumors i els comentaris tòxics, no?
Xavi es queda fins al 2025, el club ho ha comunicat ja oficialment i demà en tindrem algunes explicacions ja amb el president Laporta, i diumenge sentirem el mateix Xavi Hernández en la roda de premsa prèvia al Barça-València de dilluns. El que a mi m'expliquen és que avui, en algun moment de la tarda, Xavi estava fora, i que el mateix Xavi és qui convenç el president Laporta en aquesta trobada a casa del president Laporta, perquè Xavi, com que en les últimes hores s'ho ha repensat, se sentia fort i amb ganes d'intentar fer una temporada millor la temporada vinent, que és l'última del seu contracte. Per tant, Xavi ha tingut un pes important també parlant directament amb el president Laporta, que lliga una mica amb el que dieu vosaltres, no? Que aquí hi ha hagut moltes veus, no? Algunes a favor, algunes en contra, i al final potser feia falta un cara a cara entre el president Laporta i Xavi Hernández, que s'entenen, que es porten bé, que es coneixen, que s'aprecien mútuament, no? I s'han dit les coses a les cares, deuen haver arribat a un pacte que segurament sabrem en les pròximes hores, amb algunes condicions d'una banda, amb algunes condicions d'unes altres, i al final Xavi es queda. Veurem si és una bona notícia o no.
Clar, Aleix, però abans d'aquest cara a cara amb el president, insisteixo, Xavi deu haver tingut unes hores o uns dies de meditació i d'introspecció i d'autoavaluació i de mirar-se al mirall, i deu haver trobat arguments que ni fa dos dies, ni fa tres, ni fa una setmana, ni fa dues, havia trobat per dir el millor pel Barça ja no és que jo me'n vagi.
Sí. Mira, de fet, podem sentir el que va dir el dia 27 de gener Xavi Hernández, és que tenim el document. Va dir això en aquella roda de premsa després del 3-5 amb el Villarreal.
Que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça, és una decisió... Hem estat parlant ara amb el president, amb Rafa Juste, amb Alejandro Echevarría, amb Deco i amb part de l'estaf. Crec que la situació mereix un canvi de rumb i com a culer no puc permetre aquesta situació. Crec que ha arribat al punt de denunciar-ho públicament, així ho tenia decidit ja fa uns dies. Dit això, doncs donaré tot de mi aquests 4 mesos que queden. Crec que és una situació de tenir sentit comú, de pensar en el club abans que en mi, i per això doncs he decidit que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça.
Això va passar el 27 de gener i avui s'ha confirmat que sí que seguirà. Ernest Folch, què tal? Bona nit.
Què tal? Com esteu? Bona nit.
S'acaba la novel·la, aquella que vas començar aquí, el tu diràs.
Discrepo, això és simplement el penúltim capítol, de fet aquest capítol l'havíem anunciat, Aleix.
Sí.
Per mi no ha estat cap sorpresa, sí, bàsicament perquè és que no hi havia alternativa. Sí, l'alternativa de Rafa Márquez era massa dèbil, la via alemanya jo crec que no convencia absolutament a ningú, per massa perillosa.
Havia guanyat pes, Ernest, havia guanyat pes en les últimes hores,
Bueno, podria haver guanyat, sí, el que vulguis, però mira on som, Aleix, podria haver guanyat tot el pes que vulguis, però no suficientment. Pes, escolta, fa 3 dies hi havia gent que afirmava ja rotundament que seria Rafa Márquez, però no tenia prou pes. Jo, Aleix, el que tinc la sensació és que és una altra decisió presa des de la més absoluta improvisació, i a més, presa sense cap convenciment. Si tot el que ens arriba de la decisió és que és una decisió, una vegada més, fruit de la conjuntura, no és una decisió estructural, és fruit d'una reflexió, jo diria que caòtica, i a més et diré una cosa, les dues parts arriben a aquest acord perquè les dues parts pensen que els hi convé aquest acord. Xavi així no veu truncada la seva carrera, té una nova oportunitat, estava a punt de sortir per la porta del darrere i per tant té una nova oportunitat, i Joan Laporta es queda amb el paraigües més, diguem-ne, clar que tenia, perquè després de Xavi, Joan Laporta entrava en una fase molt perillosa del seu mandat, en la qual fos Hansi Flick o fos Rafa Márquez, a la segona derrota quedava totalment a la intempèrie. Per tant, jo crec que el que ha fet Joan Laporta és primar la seva protecció a cap reflexió sobre el bé del Barça. El que ha fet Joan Laporta és protegir-se, que em sembla legítim, però em sembla que això també ho hem de dir clar, no? Perquè, a més, és clar que el Barça avui no li ha pogut prometre absolutament res a Xavi, ni la regla 1-1, ni el fitxatge de Bernardo Silva, ni cap reforç, no? I, en canvi, em sembla que aquest acord deixa clar que el relat, a partir d'ara, es basarà en la gran fita de Xavi a la banqueta de base, que és haver confiat en la gent jove, haver confiat en Lamin, en Cubarsí, en Fermín, és a dir, que aquest és el seu, és la seva gran fortalesa, i a més és una fortalesa que els hi comprem absolutament tots. Ara bé, jo crec que aquest pacte necessita de canviar els objectius i canviar el discurs, és a dir, farà falta que tant la porta com a creador del discurs, com a Xavi, com a comprador del discurs, facin un gir de 180 graus. És a dir, el que aquest pacte no pot durar ni pot ser sòlid, si tornem al discurs, aquest any ho hem de guanyar tot, aquest any l'objectiu són tots els títols, aquest any pensem en el sextet, estic dient coses que s'han dit a principi d'aquesta temporada. És a dir, jo crec que l'única viabilitat d'aquest pacte és que es faci amb un discurs... ara sí, d'humilitat, de mig termini, de tranquil·litat, de baixar els objectius, de no parlar de grans títols de manera grandiloquent. És a dir, si
si el club és capaç, i jo en dubto, perquè fins ara això no ho he vist, de rebaixar les expectatives, apostar pels nens, dir que amb Xavi s'ha aconseguit això, i anem a veure cap on va tot això, llavors et diré que li veig viabilitat. Si tornem als discursos de perdre tindrà conseqüències, el Barça aspira tot, aquí no guanya títols, és un suïcidi per tots, que és el discurs que ha fet Laporta i li ha comprat Xavi, llavors tots dos abraçats aniran pel Pedregà. I per tant, jo, Aleix, et diria, és un acord fet des de la feblesa de tots dos, des del no convenciment, des de la conveniència, això sí, però que tots dos hauran d'entrar ara en una nova fase, i per tant és molt important el que digui demà Laporta, i és molt important en com Xavi adopti aquest discurs a partir d'ara en totes les seves rodes de premsa.
Per tant, de moment no et sembla una bona notícia, o caldrà esperar?
No, a mi em sembla la menys dolenta. És a dir, a mi em sembla que Márquez era absolutament inviable, injustificable, i que era una decisió molt perillosa. La via alemanya em semblava una incògnita, i em semblava que, home, perquè vingués Hansi Flick i li haguem d'explicar qui és Fermín i qui és Lamine, doncs, home, potser més val algú a la casa. És a dir, a mi em sembla que Xavi, la renovació de Xavi té una virtut, que és dir, almenys la petita cosa que hem construït, que és l'aposta pels nens, la seguim. I això jo crec que crea il·lusió, i això jo crec que és sòlid. Ara, jo crec que no és suficient, és a dir, em sembla la menys dolenta de les solucions de l'eix, però que s'haurà de construir sobre un nou discurs. És que per mi el discurs i les expectatives que es creen en l'entorn és una qüestió essencial d'aquesta nova era, i per tant per això et dic que per mi és molt important veure com s'explica des del club i des de la direcció tècnica.
Aquest relat, per això, no, Joan Maria, el que diu l'Ernest, haurà de ser després, no, d'intentar primer explicar-nos per què, no, es continua Xavi després del que ell va dir i després de tots els dubtes que hi ha hagut al club, no? Però també és interessant saber, no, què ens vendran per la temporada vinent. No, això és important.
De molts tipus, però insisteixo, el punt de partida ha de ser, per mi, per què l'entrenador ha deixat de pensar que el millor pel Barça és que ell marxi. I després el club ens ha d'explicar per què li ha acceptat, diguéssim, la marxa enrere i de què s'ha parlat, de quin és el punt de partida. És a dir, Xavi continuarà fins al 2025. Ok, per fer què? No? Per fer què? Per construir què? En la línia del que deia l'Ernest, no? Per fer què? Per guanyar-ho tot, si no se'n va al carrer? Per continuar amb aquest equip que Xavi ens ha dit que està en construcció? Li demanarem una millora en el joc, li demanarem això, que hi hagi més preparació física, que hi hagi més, jo què sé, el que es consideri que no s'ha fet prou bé. Tot això és el que ens haurà d'explicar el club. Però, o sigui, el que vull dir és que el Barça com a institució mai ens ha dit estem d'acord amb Xavi que el millor pel club és que se'n vagi. Per tant, Laporta no ho ha dit mai, això. De fet, Laporta el que ha dit quan li han preguntat és intentaré convèncer. Després ha pogut tenir els seus dubtes després del final de temporada tan frustrant, diguéssim, no? Però és veritat que la posició institucional sempre ha estat la de intentarem convèncer-lo, perquè la institució, els que governem la institució, sí que creiem que el millor és que continuï Xavi. Per tant, demà estarà molt bé escoltar Laporta per veure què s'ha parlat, què s'ha pactat, què es pot millorar, però sobretot serà molt interessant saber per què Xavi considera que és una excel·lent opció continuar ara, no?
Molt bé, Ernest, vols afegir alguna cosa més? Que, mira, aniré al Palau, que la cosa s'està posant calenta amb el Barça Olympiacos.
No, que té tota la raó el Joan Maria, que Xavi haurà d'explicar molt bé perquè canvia d'opinió, tot i que et diré que tothom té dret a canviar d'opinió, però llavors s'ha d'explicar, no?
Això.
Jo estic convençut que el relat serà els nens. Estic convençut, serà el relat de Xavi i el relat de Laporta.
Sí, no, una mica que l'equip en aquestes últimes setmanes m'ha convençut, hem vist que estem construint alguna cosa, no? Que podem seguir en aquesta línia. Sí, jo entenc que pot anar per aquí el discurs, per què no?
Sí, però fixa't que i acabo amb això, Aleix, se l'ha convençut no des del resultadisme, no des d'allò dels títols, no des d'allò de perdre tindrà conseqüències, no, s'ha convençut al club a través d'una gestió d'uns nens i tal, que està molt bé que tots comprem, però per tant farà falta redefinir els objectius, que jo crec que és una de les coses més importants que haurem demà.
Això serà l'últim capítol d'aquesta magnífica novel·la que ens ha anat explicant aquí l'Ernest Folk Altoneres. Una abraçada, Ernest, gràcies.
Una abraçada, gràcies.
Adéu. 6 minuts i les 11. Atenció, que s'ha posat emocionant el partit al Palau Blaugrana. El Barça perd només de 5 i queden 3 minuts. Va, anem cap a RAC més 1. Joan Maria, Marta, a veure què diuen.
Bé, perquè enganxar-se a Milutinov era perquè no pogués girar-se i donar la pilota anterior a Peters, que s'ha defensat per la Provítola.
Hola, sí, companys, bona nit de nou. Des del Tu Diràs, ens sumem ja aquí a la festa i a veure si hi ha remuntada pel Barça.
Sí. Ara sí, ara no, ara sí, ara no, Aguilar, però de moment encara ells tornen a estirar una mica el marcador.
El Barça, que s'havia situat a tan sols 2 punts, ha tingut fins i tot ocasió d'empatar o posar-se per davant, però un triple de Canan ha tornat a deixar glaçat el Palau Blaugrana, que està responent. És el Palau Aleix de les grans dits, el Palau que brama, ja l'escolteu, el Palau que acompanya el seu equip. El Barça ara mateix perd de 7 punts, 67-74, per un mini parcial d'Olympiacos. Milutinov llença, Milutinov anota, se situa a 8 una altra vegada Olympiacos, a 2.46 per al final del partit. El Barça jugant amb Ricky, amb Lapro, Kalinic, Jabari Parker i Vesely. Bota Ricky cap a Jabari, la penetració de Jabari Parker, llença Jabari, la pilota surt de dins del cèrcol.
Milutinov és molt llarg, sí. Ha buscat el temps per elevació.
Dues accions de mala sort del Barça perquè realment la pilota l'ha escopit al cèrcol. Ataca Olympiacos per tornar a situar-se 10 o més punts. Makisic, faltant.
Atac de Milutinov.
Atac de Milutinov, encara bo.
I ha tret Ricky Rubio, allò que el pivot talla sense mirar i el base rival es posa davant.
Sí, sí, però ja són moltes vegades que el Barça està intentant remuntar.
I fixa't com aquests dos, tres últims atacs d'Olympiacos ha tornat a ser l'Olympiacos dels minuts bons seus. O sigui, atacs llargs, movent la pilota fins trobar la millor opció. No bot, bot, bot i o contra un.
Ataca el Barça amb Ricky Rubio, que deixa botar la pilota perquè no corre l'electrònic. Ara cap a... Ui, la Provítola, a punt de perdre la pilota, però finalment la recupera Ricky, cap a Billy, has d'anotar Billy, a punt de treure el 2-1. Va, la línia de tir lliure, Billy Hernán Gómez, per intentar reduir el marge, però sí que és veritat que en els últims minuts...
Va estar a punt de veure també ara la cinquena pilota per tota de Ricky,
Sí, una altra vegada hem tornat a terreny Olympiacos, que cada vegada que perd el control del partit, amb alguna situació, torna a portar l'enfrontament a aquest ritme més pastós que és d'Olympiacos.
A veure, els seus lliures...
A veure, Billy Hernán Gómez, el primer, cap a dins.
Bé, 4 de 5 avui.
15 de 19 al Barça, com percentatges.
El partit va llarguíssim, no, per això?
Sí, sí.
Està sent molt lent, gairebé 2 hores ja de partit.
Les superarem, sí, sí. El segon quart s'ha allargat moltíssim, perquè ja té que hem passat al terreny Olympiacos. El segon de Billy Hernán Gómez. Uf, doncs no, acaba sortint. 68-75, perd de 7 al Barça. Poc a poc se li acaba el temps a l'equip blaugrana en aquest primer partit de play-off de l'Eurolliga. Entrarem als últims 2 minuts.
Recordo, perdona, per la gent del Tu Diràs, que ha guanyat Fenerbahçe a la pista del Mònaco a la pròrroga, Per tant, 0-1 es posa l'equip de Saras.
Canan, s'aixeca Canan. No, el rebot és per Jabari Parker.
Fem mal Canan,
Sí. Ricky Rubio intenta atacar-li a Canan cap a la Provítola avui.
Està agafant la cuixa Canan.
Amb fogonades per res més. Mira, la Provítola és de la línia de 3. No hi ha anirà. No està encertat avui l'argentí. Doncs el Barça perd de 7. Falta un minut
i mig.
Canan
s'ha trencat, Sí.
Abrines entrarà, sí. I per què no aturar el partit? A veure...
Perquè segueixen jugant. Al final, si no es tira a terra o hi ha una situació d'aquestes...
És el que hauria de fer. Williams Goss preparat per entrar. 1.24 per al final.
Potser és una rampa,
Però és que es posava la mà darrere la cuixa esquerra,
Sí.
Makisic des del triple. Falla Olympiacos.
No pot córrer.
Intenta el Barça sortir ràpidament. La penetració de Kalinic. Cistella de Kalinic. El Barça 5. El Barça 5.
I ja tens... Canvis.
Jo crec que no és minuts, no és canvis.
L'entrenador ajudant estava fent el gest de temps mort.
A veure, marxa Canan coix, però entra Williams Goss, que està fent un partidàs. I marxa Kalinic, però entra Brines, que també està fent un partidàs. Tot val a dir-ho?
Sí, ens veurem això de Canan, que evidentment marcaria l'eliminatòria.
1-0-9 per al final. El Barça perd de 5. Encara poden passar moltes coses. Sincronitzat ja amb RAC1, el Tu Diràs. Ataca Olympiacos. Ui, perd la pilota Walco, gol d'Antiesportiva. Gol d'Antiesportiva. Walco ha perdut la pilota, Ricky l'ha recuperat. I Walco li ha fet falta Antiesportiva a Ricky Rubio. Ja t'ho deia, Parisé, que poden passar moltes coses
encara. Gallés és Ricky Rubio.
Ricky a la línia de tir lliure i el Barça tindrà possessió. Compte que no tinguem un partit un pèl més llarg encara. Acaba de fer entrar un partit clarament Ricky Rubio al Barça.
Cinquena de Walco.
Sí, es desesperava per Soca, jo crec que amb el seu jugador, no amb els àrbitres, sí, sinó sí, amb el seu jugador.
No, no, no ha protestat, és perquè és tercera pilota que roba Ricky Rubio, que té unes mans prodigioses.
A veure.
A d'un parell de faldes en atac que ha tret.
I ara la cimera a la banqueta blaugrana és espectacular. Sí. Torna Isaiah Canaan. Va a la línia de tir lliure. Ricky Rubio, senyals horaris de les 10 de la nit, 2 hores de partit.
De les 11 de la nit.
Fa una hora que ha començat el tu diràs. A veure, què passa ara? Què s'estan mirant? Estan parlant amb Barsocas?
Sí, no sé.
Vinga, ara sí. Ricky Rubio, importantíssims aquests tirs lliures. 1-0-3 per al final. Perd de 5 al Barça. El primer, cap a dins, neta. Oh, mare meva, quina sanfreda de Ricky. 71-75.
Et tornarà molt.
Uf, quina tensió respira el Palau Blaugrana. El segon de Ricky. Cap a dins. El Barça, tensió, que perd de 3 i té pilota.
Va, per tant,
per posar-se un o empatar. 1-0-3 per al final d'aquest partit, o no, veurem. S'aixeca el Palau Blaugrana, insistim, això no és Grècia, això no és Turquia, això és Barcelona. I així sona les nits grans europees al Palau Blaugrana. Servirà Ricky Rubio. A veure, qui rep? Rep Billy Hernán Gómez. Li vol donar aquí a Nicolás Laprovítola. Mamma, entrem a l'últim minut. El Barça perd de 3. Votant Lapro. El bloqueja Billy. Segueix Lapro. Què fa Lapro? Cap aquí. Doncs llença Lapro. No, no, la pilota perduda de Nicolás Laprovítola. No, no m'ho crec.
No té el dia, no?
No m'ho crec.
No, fa mal, ha fet un triple, però...
Fa que no amb el cap Laprovítola. Demana calma Ricky Rubio, però el Barça acaba de malbaratar aquest atac. I ara tens mort. Oh... Quina destrampada ara, però encara falta molt. 50.6 per al final. Perd de 3 al Barça, tens mort, però quina manera de malbaratar aquesta acció.
Ha tornat a buscar el 2x2, arrossegant, endunça el gegant, que era fol, per trobar l'espai a dins per Billy, que ja ho han fet diversos cops, ja ha funcionat, però ha començat a dubtar amb la passada i ha acabat fent una... directe fora.
Sí, s'explicava el cap Laprovítola ara quan se n'anava cap a la zona de banquetes en aquest temps mort, conscient que no ha estat encertat en aquesta acció. De fet, porta un partit trabadot Laprovítola, amb un gran triple en aquest últim quart ja ha estat, no?
Sí, però bé, que està en un de 6 triples, no...
Afogonades en alguna situació,
no puntets,
però...
No, en cap moment exercit de líder, a més, Canaan en el moment que també estava la cosa més igualada, ha tingut aquella bada amb el triple de Canaan, que no està fi cap dels dos costats de la pista.
A Canaan el veieu, Dani i Colo? Dic perquè...
Sí, ha entrat a jugar.
Sí, sí,
ha entrat
a
l'estona.
Sí.
No sé què li ha tocat al fisio, però aquest home té mans màgiques,
sí.
Perquè ha tornat a pista.
Doncs es reprendrà el partit, acabarà ja el temps mort, 50.6 per al final, el Barça perd de 3 i defensarà ara Olympiacos. 72-75 defensarà l'acció d'Olympiacos. Importantíssima, evidentment, aquesta defensa per tal d'arribar al tram final de partit encara amb més opcions. Recordem un Barça que ha arribat a perdre de 13 punts davant l'equip grec en el primer partit de play-off. Ja sabíem que seria una sèrie molt i molt dura.
Sí, ens ho va dir Tomàs Satones, que el tu diràs, i va dir que era més important posar l'1-0 que no el 2-0. Jo li deia, guanyar els dos de casa, important. I diu, mira, prefereixo l'1-0 primer, saps? Començar bé.
A veure, servirà Nigel Williams-Goss, l'ex del Madrid, que està fent un molt bon partit.
Repeteix la pressió tota la pista, que abans li ha permès recuperar la pilota al Barça.
Ha de bramar el Palau, Williams-Goss, cap a McKissic. Vota McKissic, 48 segons, Williams-Goss intentarà creuar pista, amb Ricky Rubio davant. Segueix Williams-Goss, 42 segons, 14 de possessió. Què fa Olympiacos? De moment en vota Williams-Goss, la penetració Williams-Goss cap a Petrusev. Falta.
Sí, ha hagut
falta
aquí, no sé si s'ha fet mal
Abrines,
Petrusev,
i el genoll ha anat a Petrusev.
Sí.
Li han anat a fins a tres jugadors a fer el tap a Petrusev, i jo crec que li han fet el tap i de camí s'han endut.
Es pot haver fet mal, eh?
Sí, ha caigut malament.
Sí, ha caigut plegat per tot arreu.
Sí.
Se creden ràpid al metge, eh? Peters demana que entri corrent al metge.
Sí, sí, sí. Està Petrusev estès a terra. Mira Riqui què fa.
Sí, demana calma
al... Riqui demana calma al públic, sí. Perquè hi ha hagut un primer intent de xilota a Petrusev i ha fet asseure tothom.
Se li torça una mica quan cau, no? Desequilibrat,
sí.
No?
No fa un gest molt, 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 molt lleig al genoll, però sí que el flexiona més del que hagués volgut.
Quan recolza el peu a terra, com que es cau una mica desequilibrant, no és natural el recolzament, i aquí se li torça una mica el genoll.
I tot el pes li va en aquest genoll.
Sí, i gestos de dolor ostensibles de Petrusev. Doncs encara s'estirarà una mica més el partit.
Sí, hi haurà més instant replay d'aquesta acció, que no sé si el Nals 3 ja...
A veure, per començar hi ha canvis, evidentment. Sí. Ha de marxar Petrusev, però estan tant Wright com Milutinov.
Sí, tot sa pista, sí. No.
Com pot ser això?
A més, també hi ha...
Larentzakis.
Larentzakis, vull dir, no entraran tres.
Ah, no, un moment.
Ah, no, entren a ajudar
entren,
a treure'l.
Entren sí, per sí, treure'l, sí. Perquè són els dos grossos.
Sí, sí.
I han de fer allò de càrrega.
Sí.
L'àrbitre estava a un punt flipant dient, no, si tots no podeu jugar. No.
Surt caminant, que sempre és bona senyal.
Sí. A veure per qui el substitueixen. En tot cas, serà falta. Hi haurà dos terços lliures, tots dos equips amb bonus.
No es descarta la pròrroga ara mateix al Palau.
No.
Tant de bo. Et,
sí, l'afirmaria.
Com et va de pròrroga?
Sí, del partit, signem tots.
Sí. Aniria bé la pròrroga, potser li dona temps a Joan Laporta arribar quan acabi de sopar a casa seva amb tota la cúpula esportiva i amb Xavi.
Sí. Aquí l'esperem.
Segur que el tenen posat a la tele.
Segur, no ho dubtis.
I li podem fer alguna pregunta també. Larentzakis, ara ja té lliure.
Allò de posar el bon tirador que és Larentzakis.
El Barça perdent de 3, recapitulem. 35.9 per al final del partit. Larentzakis a la línia de tir lliure. Anota el primer Larentzakis.
Recordem que si això fos l'NBA, el Barça triaria qui és el tirador de tirs lliures de l'equip rival.
Doncs això ja
haureu vist Kobe Bryant, per exemple, en el seu moment, jugadors amb lesió greu, que tiren el tir lliure abans de marxar.
72-76. Larentzakis, el segon tir lliure del dorsal 5 d'Olympiacos. Cap a dins.
Complicat.
72-77. Temps mort. A pista. Això serà ara una quantitat de jugades d'escacs d'un i altre per intentar un aixugar la distància de 5 punts en 35.9, l'altre intentar sorprendre el Barça en el que suposaria, per cert, la tercera victòria a domicili de les 4 eliminatòries. Un fet bastant rellevant.
Sí, només el Madrid ha guanyat a casa de moment, però bé. Joan Maria, està difícil, no, Joan Maria? Està complicat. Està perquè puc. Hem perdut.
Ah, val.
Ara el recuperem, perdó.
Val, dic, nosaltres no el sentíem.
A veure què dibuixa la pissarra. Roger Gribau.
Aquests que escolteu són els aficionats d'Olympiacos que estan a la zona visitant. T'he d'explicar l'eix que hi ha hagut algun moment en què un aficionat d'Olympiacos en un dels laterals, vaja, l'han hagut d'acompanyar amablement a una altra posició perquè hi havia cert conflicte, perquè hi ha bastants aficionats d'Olympiacos barrejats amb els aficionats del Barça.
Des de primera fila.
No, mira, que l'hem recuperat, Joan Maria, està complicat, no? Perdre 5 al Barça, queden 30 segons, 35...
Molt, molt complicat. El Barça ha anat tot el partit a remol, que és veritat que està competint fins a l'última gota d'energia, però s'ha jugat massa minuts a l'estil de bàsquet que proposa Barsocas, i per això doncs arriba aquesta situació. I encara poden passar moltes coses, però pinta que el Barça començarà perdent la sèrie.
Sí, és cert que la Lliga Regular ha guanyat a la pista d'Olympiacos, però bé, a veure com acaba.
Bé, abans de la pista d'Olympiacos s'haurà de guanyar el segon a casa.
Sí, sí, sí.
El Barça.
Sí, pissarra per tirador, suposo.
Sí, tenim a l'Apro, tenim a Brines, tenim a Parker, també a Billy, servirà a Riqui. A veure, bloquejos indirectes. Qui la vol? Finalment la voldrà. Qui la vol? Que algú la vulgui. Ara, Billy Hernán Gómez. Mamà amb Riqui. S'ha de llançar relativament ràpid. Riqui Rubio cap a Billy. Pot anotar Billy. Oh, a punt de fer el 2-1. Billy fa un rectificat per mi necessari i acaba fallant, però en tot cas, Fol expulsat. És la cinquena del dorsal 10 d'Olympiacos. Anirà a la línia de tir lliure Billy per intentar tornar a situar a 3 punts el seu equip, a 29 segons Larentzakis, que fa una miqueta de trash talk amb Billy Hernán Gómez.
S'ha enganxat amb Abrines.
A fallar el segon, potser no?
No, notar...
Queda molt,
jo crec que queda prou temps.
Sí. S'estan afrontant el pitjor en tirs lliures contra el tercer pitjor, és a dir que la falta és bona opció.
A veure, el primer, de Billy, important,
Oh, falla Vili Hernán Copé.
El Barça és el pitjor.
El primer no l'havia de fallar.
Ja ho deia.
No. Oh, el segon de Vili Hernán Gómez. El partit realment és llarg i és d'aquests que costa d'empassar. Realment és d'aquestes batalles dures, de trinxera.
Sí. Ara els àrbitres avisant a Vili que no entri abans d'hora a buscar el rebot.
A veure, Vili. S'ho pensa Vili Hernán Gómez. Un vot, dos vots, tres vots. Cap a dins el segon. 73-77. Menys 4 per al Barça, canvi, entra Jan Vesely, marxa Vili Hernán Gómez. A veure, empresa tota la pista, el Barça defensant tots dos equips amb bonus. Vili a rep Snigels, William Goss, compta que Riqui ha pres mal, finalment és Cannon, dos contra un de Cannon i Abrines, se n'en surt Cannon, segueix votant Cannon,
cap a
Alec Peters, McKissic amb Cannon una altra vegada, se li està acabant el temps al Barça, des de la línia de 3, ha de llançar l'Arenzakis, no hi va, el rebot és per al Barça, 5 segons, del 4 per al Barça, no tindrà temps, llança Riqui des del triple, no hi va, i acaba esmaixant Jabari Parker, esmaixada, que és insuficient. Es queixa Riqui Rubio als àrbitres, com ho ha fet durant bona part del partit, però acaba el partit al Palau Blaugrana i a la sintonia de RAC1 els play-off, que comencen malament pel Barça. La primera batalla se l'endú l'Olympiacos, que colpeja primer, 75 Barça, 77 Olympiacos, l'equip grec que ha controlat el partit pràcticament en tot el moment, que l'ha dut al seu terreny i que acaba enduent-se el primer assalt. N'hi ha, esperem, molts més. El segon, el divendres aquí al Palau Blaugrana, amb el Barça obligat, pràcticament obligat, a situar l'1-1 si vol marxar amb mínimes garanties al Pireu.
S'ha complicat el play-off, Coló? Sí, sabia que era un rival dur. Al final és quart contra cinquè, no és casualitat. I a més que portem molts anys veient a Barça que es treballar i treure un alt rendiment a tots els equips. Aquest equip va ser perdut les dues estrelles, però és el finalista, va quedar un tir de guanyar l'Eurolliga el curs passat. Avui s'ha jugat el que vol Barzokas durant moltíssims minuts. Veurem a Grimau què mou per trobar una mica de fluïdesa i de ritme de joc, de poder córrer, que és com se sent incòmode a Olympiacos, i provocar també que Olympiacos faci aquests atacs de molt de bot i no pugui moure la pilota.
Puig Molló, continua l'abril negre del Barça, eh? Ni el femení, ni el masculí, ni el bàsquet, de moment, eh? Jo tu.
Sí, bueno, això per sort és encara una mica més llarg, a veure si el Barça, però evidentment és una mala notícia. Començar, com et deia Satoranski, començar perdent aquest play-off de quarts de final a casa.
Sí, mirem-nos jugant un partit que a Vesely només ha fet 3 punts i la Provítola només ha notat un triple, el Barça ha perdut per 2 punts. Vull dir que... i esperança.
Tant de bo, aquesta mirada optimista també la tinguin els jugadors i Roger Grimau. De cara a divendres, segon partit, demà passat a les 9 de la nit també al Palau. Ara quan tanqueu aquí a RAC1, Puig Molló, us espero aquí a l'estudi de RAC1, si voleu comentar l'altra notícia del dia.
Molt bé, perfecte, fins ara.
Dani, escoltem protagonistes més tard.
A la tele.
Això no serà estrany.
Doncs això, deixem que tanquin a RAC1, després sentirem protagonistes, amb el Dani Aguilar des de vestidors i també amb Roger Grimau a la sala de premsa. Ja tenim per aquí el Marc Guillén, analista del Barça Juga a RAC1. Hola, Guillén.
Hola, què tal?
Què tal? Bona nit. I l'Àlex Pintanel, company de Relevo. Hola, Pintanel.
Què tal?
Què tal? Àlex,
bona nit.
De seguida, Joan Lluís García, el cap d'esports de RAC1, també sumant-se a aquesta segona tertúlia que farem, aquesta segona part d'aquest Tu diràs especial que hem arrencat a les 10 de la nit amb la gran notícia del dia en clau esportiva, en clau Barça, que és la continuïtat de Xavi un any més, que és l'any de contracte que li queda fins al juny del 2025. Joan Maria, t'aniré acomiadant, agraint-te que hagis format part d'aquest especial que hem fet des de les 10 de la nit. No sé si vols afegir alguna cosa més del bàsquet, de Xavi.
No, bé, del bàsquet estic d'acord que el Barça ha fet un mal partit i tot i això en alguns moments s'ha pogut connectar i hauria pogut guanyar-lo. Vull dir, serà una sèrie molt, molt, molt igualada, i aquests detallets, no? Quan tens un triple per empatar i Abrines doncs falla i en la jugada següent doncs concedeixes 3 tirs lliures, per exemple, i de passar a empatar doncs a menys 6 una altra vegada. Detallets d'aquest tipus són els que s'han de millorar de cara al partit de demà passat per anar al Pireu 1-1. I pel que fa a la notícia del dia, jo ja he dit tot el que havia de dir. No sé si és una bona notícia pel Barça o no el que s'ha decidit avui, no ho sé, perquè em falten elements per mullar-me, però el que sí que sé és que Xavi ens ha d'explicar perquè ha canviat d'opinió. Té tot el dret del món de canviar d'opinió i té tot el dret del món de considerar que ara sí el millor pel Barça és que compleixi amb el seu contracte, però estarà molt bé saber per què, què és el que ha canviat, què és el que li ha dit el club o què és el que ha vist ell que no veia fa 3 dies, fa 3 setmanes o fa 2 mesos, no?
Venen dies intensos, segur que ho anirem descobrint a les pròximes hores. Jo, Maria, una abraçada, gràcies.
Que vagi bé, bona nit.
Adeu. Un quart de 12, el Roger Saperes continua a casa del president Laporta pendent que surtin d'aquesta reunió les 8 persones que hi ha allà dins i són les 8 persones que han decidit que Xavi continuï sent l'entrenador. Insisteixo, Laporta, Rafa Juste, Deco, Alejandro Echeverría, Enric Masip, Bojan Kerkic, Joan Soler, tots ells són evidentment la part més important de l'àrea esportiva del Barça, més enllà del president, i Xavi, el gran protagonista. Tots ells estan sopant ara mateix a casa del president després de la decisió de la continuïtat del tècnic agarenc. Alguna novetat, Roger?
No hi ha cap novetat, més enllà de que fa tot just una estoneta responsables de seguretat també del club que són per aquí, ens han explicat de dir, aneu a sopar, aneu a buscar alguna cosa perquè això va per llarg, fa poca estona que han començat a sopar, per tant que això no acabarà aviat, és a dir, veurem si tenim temps abans que acabi el tu diràs de veure aquesta sortida de les persones que seran en aquest domicili de Joan Laporta, perquè l'avís que tenim ara mateix és que anirà per llarg i deixa'm dir-te que a tota aquesta gent que tu estaves nombrant i hem d'afegir també el vicepresident de màrqueting, Juli Guiu, que també ha arribat fa aproximadament un quart d'hora, 20 minuts, al domicili del president.
Déu-n'hi-do, una bona festa a casa del president per celebrar la continuïtat de Xavi una temporada més. Sape, ara tornem, gràcies.
Perfecte, fins ara.
Vinga, fins ara. Aquí seguim, Roger Saperes, amb la Marta Ramon també, si tenim alguna novetat, algun detall més de tot el que ha passat a les últimes hores, dels motius que han portat a Xavi a repensar-s'ho i a continuar, dels motius que han portat al club a acceptar que Xavi continuï una temporada més, us ho anirem explicant. I ara demano l'opinió també del Marc Guillén i de l'Àlex Pintanel. Tu diràs, especial continuïtat de Xavi.
Si tota la vida has somiat en banyar-te a Miami Beach, veure un musical a Broadway o voltar per les botigues de Beverly Hills, aquest estiu ja estàs a un level. Perquè Level et porta de Barcelona als Estats Units sense escales i el millor preu. Reserva el teu vol a flylevel.com.
Viu aquest Sant Jordi amb Salomon. Des d'avui fins al dia 23 visita la botiga Salomon a Rambla Catalunya 54 i per la compra d'un producte t'emportaràs una rosa i una tote bag de disseny exclusiu de Salomon i Sant Jordi. Aquest 23 d'abril, Salomon es vesteix de Sant Jordi.
Césped Solución, l'empresa líder en gespa de tipus residencial i esportiu, llança la promoció del 10% de descompte en els models de gespa artificial Wow Plus 40 i Asbury Park Eco 40, 100% reciclable de fabricació europea. Oferta vàlida fins al 15 de maig. Més informació a céspedsolucion.es.
Tutankamón, l'experiència immersiva.
Últimes setmanes de l'exposició digital més gran sobre l'antic Egipte a l'Ideal Barcelona, amb més d'un milió de visitants arreu del món.
Tutankamon, l'experiència immersiva.
Compra les teves entrades a idealbarcelona.com.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea, especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
El 28è Triumvirat Mediterrani et convoca el 4 i 5 de maig a l'Escala per transportar-te a l'època grecorromana i gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 4 i 5 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
Més informació a visitlescala.com.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? ¡Oh, Ocasión!
RAC 1. El divendres 26 d'abril, de 9 a 2:15 del matí, el debat electoral de les eleccions catalanes al món a RAC 1. Els candidats cara a cara. Salvador Illa, del PSC. Pere Aragonès, d'Esquerra Republicana. Josep Rull, de Junts. Ignacio Garriga, de Vox. Laia Estrada, de la CUP. Jessica Albiach, de Comuns Sumar. Carlos Carrizosa, de Ciutadans. I Alejandro Fernández, del Partit Popular. Tots moderats per Jordi Basté i el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, des de l'Auditori de l'11 a Catalunya. El divendres 26 d'abril, a les 9, seguiu el debat electoral en directe a RAC1 i en streaming a RAC1.cat i lavanguardia.com. El debat del 12M a RAC1.
RAC1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
11 i 20 minuts. Compte que hi ha novetats i moviment a casa del president Laporta. Saperes.
Sí, acaba de sortir Xavi Hernández, que ha agafat el seu cotxe, ha marxat ja, està parlant en aquests moments el vicepresident esportiu Rafael Juste davant del domicili del president Joan Laporta. L'escoltem.
Yo hoy, ahora, porque antes que nada lo que tenemos que hacer y estem fent és treballant amb poder complir la norma de l'OU del Fair Play de la Lliga de Futbol Professional i encara avui no es puc dir res.
Sois optimistes en el sentit?
Trabajando. Yo no voy a dar ningún dato optimista hasta que tenga el 100% de que os lo pueda
decir. Rafa, preguntes en català, si us plau, si ens pots explicar una mica què és el que ha transmès Xavi per explicar, no?, que ha canviat d'opinió.
És molt senzill, vull dir, el tema de l'il·lusió, el tema del compromís, el tema de projecte, el tema de que ell està ja porta un any i mig, dos, arrencant un projecte d'on ve de la res, vull dir, penseu que fa 2 anys i escacs el Barça no tenia cap tipus de viabilitat per sortir endavant, avui la té, i escolta, ell està com un color més convençut de que podré fer grans coses, i això també us ho dic, les farem.
Xavi ha demanat alguna cosa, alguna condició, Rafa? Ha posat alguna condició, Xavi, per seguir?
Cap.
Cap. I el club li ha imposat alguna condició?
Cap.
Què ha de millorar, Xavi, Xavi, a la banqueta?
S'ha comentat durant la tarda que potser li tocaria l'estap, el segon entrenador...
Avui ha sigut una trobada entre el primer entrenador i el president, on el Xavi li ha manifestat, ens ha manifestat aquest compromís absolut que té amb el club. Perdoneu, tu, que
tinc anat. Acabado
con abrazos, celebración... No, ha ido muy bien, tú. Ya me veis la cara, yo estoy muy contento, y el presidente también lo está, Xavi también lo está.
Usted siempre ha sido defensor de Xavi, se quita un peso de encima ante esta duda de necesidad o no.
No he tenido ninguna duda que Xavi continuaría con nosotros, ninguna, porque llevo cada día no, pero mucho tiempo hablando con él, y por lo tanto sé lo que Xavi piensa y estaba convencido.
¿Y de cómo confía en
Xavi? 100%.
¿Se ha celebrado con Cava esto?
¿Qué le pone al equipo después de la temporada que está haciendo?
Mira, esto es una pregunta que según como mires la campaña, o sea, ha sido una campaña de... No hemos conseguido ningún título, pero lo que me quedo con esta temporada es con la ilusión que ha despertado este equipo, lleno de jóvenes, para la afición blaugrana. Con esto le pondría una nota muy alta. Con lo otro, por supuesto, el año que viene tenemos que salir a ganar.
Lo digo por aquella frase del presidente que decía que perder iba a tener consecuencias.
También con matices. Perder tiene que tener consecuencias, pero si los matices son de que realmente hemos dado la cara, hemos salido a competir, hemos dado imágenes de buenos momentos de fútbol, estamos, yo creo, desde mi punto de vista, mejorando muchísimo el juego del equipo y dando sobre todo esta ilusión a la gente, con gente joven de casa, que es muy difícil apostar, por ejemplo, con un Pau Cubarsí defendiendo detrás con 16, 17 años, o con Lamil, Fermín, etcétera, etcétera. Esto da para mí un plus muy grande a cualquier entrenador. Y en este caso ha sido Xavi el que lo ha hecho.
Había el rumor que Deco tenía diferencias con Xavi. Había el rumor que Deco estaba con diferencias con Xavi. ¿Cómo está Deco?
Deco nunca ha tenido diferencias. Deco habla como director de fútbol con Xavi. Uh-huh. Y está Deco hoy feliz de que Xavi le haya dicho al presidente que quiere continuar con esta ilusión enorme que nos ha dicho. Oye, perdona.
¿Y confían que la justicia ordinaria le dé la razón por el tema Barça-Madrid?
A veure, perquè sembla que Rafa Juste comença a marxar. A veure si encara li podem fer alguna pregunta més.
Rafa, i vostè?
No, res. Jo l'únic que crec és que el Xavi ha dit avui que té una il·lusió enorme i aleshores això no em pertany a mi, és un tema intern, i estic segur que en Xavi i el seu equip faran el possible per trobar la millor forma de... Sempre hi ha que millorar, això és evident, però el Xavi és el primer interessat en que tot millori amb Endeco, i per tant jo estic molt, molt satisfet d'aquesta relació.
I tu especialment satisfet perquè sempre has defensat la seva continuïtat, no?
Jo estic satisfet perquè sempre defenso els models i sempre defenso la continuïtat del model que estem començant des de fa 2 anys i mig, que ja sabeu tots vosaltres que ha sigut un model molt complicat d'on veníem. Per tant, torno a dir que aquesta creença amb la continuïtat d'aquest entrenador ens donarà fruits. N'estic ben segur, vull dir, ben segur.
Hem pogut donar garantia, Rafa, que es millorarà l'equip, a Xavi, de cara a la propera temporada?
No pateixo, hauria sigut una trobada totalment amistosa, totalment de primer de tot, com el Xavi hi ha amistat i som molt culers. Hem estat parlant del club i sobretot d'aquesta il·lusió que ell té dipositada en que continuarem, volem fer història un altre cop i la farem, i sobretot amb una plantilla que tenim un recorregut de molts anys.
I no s'ha parlat de cap canvi, Rafa? En l'estructura, de l'estaf tècnic?
No.
I l'última, t'ha costat molt convèncer tots els membres de la comissió esportiva de la teva posició?
No, m'ha costat perquè hem vist senzillament que el Xavi, que és un home tremendament honest, ha dit que ell sentia d'acord, i aquesta il·lusió que desferma a tots nosaltres, pues escolta'm, és el que em quedo, no? Vull dir, per tant, donar-li recolzament amb ell, amb l'estaf, i senzillament que aquest projecte que s'ha iniciat fa 2 anys continuï, i sobretot em coneixeu, sobretot amb gent de casa, no? Que això és el que li dic al Xavi moltes vegades, i ell està posant més que ningú en que això es compleixi.
Sí, fins aquí les declaracions de Rafa Juste, que puja al seu cotxe, el vicepresident esportiu del Barça, que ha estat responent a totes les preguntes que li han fet els periodistes, explicant que el motiu que ha exposat Xavi per continuar és el motiu de la il·lusió, i insistint en aquesta idea que no hi ha hagut cap condició del club cap a Xavi ni de Xavi cap al club per segellar aquesta continuïtat fins al 2025. El vicepresident esportiu del Barça, que està pujant al seu cotxe a l'espera, per tant, de veure si surten més protagonistes d'aquest domicili de Joan Laporta.
Perfecte, Saperes. Juste és un dels grans valedors de Xavi Hernández, i sí, hi ha hagut proposta d'algun canvi a l'estaf tècnic en la reunió amb Deco, que després s'acabi produint o no, ja ho veurem, però sí, hi ha hagut proposta per fer algun canvi a l'estaf de Xavi Hernández en la primera reunió que hi ha hagut aquesta tarda. 11:26, molt ràpid, que sí que és tardíssim. Jordi Basté, hola, bona nit.
Nacho,
bona nit.
Sé que has d'anar a dormir, que demà et lleves molt d'hora. Què et sembla tot el que ha passat en el dia d'avui, Basté?
Surrealista, em pensava molt surrealista, bueno, que em falten moltes explicacions i vull saber si això és el final de la història o és el principi. Em costa molt de creure que Xavi la temporada que ve acceptarà que li canviïn gent de l'estaf, que li canviaran o que li volen canviar, quan Laporta fa un temps no creia gens en el projecte. És a dir, no, jo no entenc res. Jo sé que ara està escoltant segurament molta part de la plana major del Barça, començant pel propi Rafa i vostè, que deu posar la ràdio per escoltar-nos.
Des d'aquí una salutació, doncs, no? Des d'aquí una salutació.
Sí, a tots els que ens estiguin escoltant, perquè em consta que hi ha algú que ens està escoltant ara a aquestes hores. Sí que dic que jo crec que demà al dematí haurà d'haver-hi alguna compareixença a la porta, i jo crec que hi haurà compareixença a la porta, espero que sigui demà. No sé si serà, no crec que sigui en roda de premsa, segurament serà a través dels mitjans del club, o que sigui igual, més igual, però que surti, vull sentir el president del Barça, i vull sentir l'entrenador del Barça, i vull sentir sobretot el director esportiu del Barça. Perquè jo, clar, aquí, després de l'avui, a mi, jo que he sigut un ferm laportista, però ferm, ja ho sabeu, que a més si ho creia, i crec que amb aquesta figura del Joan Laporta, em costa molt ara de creure en la seva paraula i en tot el que ell va dient que fa, és a dir, em costa molt d'entendre aquesta continuïtat, em costa molt d'entendre que surt Xavi dient això i després el dia del 2-5, llavors què vol dir que ara tornem a perdre perquè ara continuarà i no plega, o sigui, que és que no entenguis allà el club, o sigui, a mi em sembla que en aquests moments el club està o sigui, és que no entenc res del que està fet, res, absolutament res, o sigui, no tinc cap explicació convincent d'aquesta bogeria d'avui, o sigui, no l'entenc, molt mal explicada, molt mal feta, això de que ja no passa cap club del món que radiografien les reunions, tu, per això, perquè és que tornen a les èpoques del Núñez, que reunien a Núñez i Navarro, tu, és que clar, ja n'hi ha prou, o sigui, les reunions del Florentino jo no els peu per enlloc, jo no vull el sistema del Madrid, però aquest sistema que tothom s'assabenta de tot, que no hi ha cap tipus de control sobre el missatge, que no hi ha cap tipus de control sobre la comunicació, que ahir tots sabien que Xavi volia continuar. Hòstia, és que em sembla de bo, em sembla d'una ridiculesa molt preocupant, molt preocupant, realment molt preocupant.
De fet, ahir, ho explicava el tu diràs, la sensació és que li posaran unes condicions tan complicades a Xavi que segurament ell no podrà acceptar i que per tant no seguiria, i que el Barça estava activant o l'opció Márquez o fins i tot l'opció de fitxar un nou entrenador. És a dir, que això ha fet un gir de guió radical a les últimes hores. Avui a la Junta no hi havia unanimitat, Basté, no hi havia unanimitat a la Junta.
A no ser que aquí hi hagi alguna cosa que se'ns escapa, que és que un vulgui cobrar tot el contracte que li queda de l'any passat, de l'any que ve, i l'altre, i el club digui, vale, pues vols cobrar-lo, nosaltres com que no te'l podem pagar, doncs de moment aguantem aquí, i llavors si no canvies aquí els staff, pues d'aquí et fotrem un bullying. Jo què sé, és que ara em puc pensar qualsevol història.
Sí, qualsevol història. Totalment.
O sigui, la Porta fa un temps deia que no el volia. Després, pel volen convèncer perquè ho continuï, i Xavi decideix plegar. La mateixa nit que va plegar, que diu que plega, va a la Junta, va un grup de gent al vestuari a dir-li que es quedi, quan ja la Porta no volia que es quedés. Llavors es diu que es queda. Acaba la temporada, quan diu la Porta, que era un àudio fenomenal de la Porta, dient que no continuarà. Xavi, que si no hi ha títols...